Ara comença Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.
Bon dia i bon any a tothom.
Benvinguts i benvingudes al Toca Ferro, que torna, després de les vacances de Nadal, a la sintonia de Ràdio Falset.
Ja les haguéssim pogut fer més llargues, no?
Va, no et queixis, que tampoc fas tanta feina, tu què?
Mira-la, la gran treballadora hi ha hagut de parlar.
Va, noies, a veure si podem començar l'any bé.
Comencem, doncs, i fem-ho com sempre, recordant el que va passar al món un dia com avui.
21 de gener de 1830, Gran Bretanya, França i Rússia reconeixen la independència de Grècia.
1875, se proclama la Tercera República Francesa. 101 anys més tard, l'avió Concorde inicia la seva primera línia regular de vols.
Un dia com avui morien l'escriptor George Orwell, Lenin i Johnny Weissmuller, rècord olímpic de natació i actor que encarnaria el paper de Tarzan.
I avui farien o fan l'aniversari els gegants de la moda Christian Dior i Cristóbal Balenciaga, la folclòrica Lola Flores, el cantant Plácido Domingo, l'economista i exministre de Sanitat Ernest Lluch i el futbolista Ricardo Zamora.
21 de gener de 2006, esteu escoltant Ràdio Falset, esteu escoltant Tocar Ferro. Comencem.
Després d'uns dies de festa, compres, d'estar amb els amics i la família i de fartar-se com lo qui més, torna la normalitat a totes les cases. Els nens han tornat a l'escola, els estudiants a l'institut o a la universitat, els qui treballen a les seves feines i tothom, i tot torna al seu lloc.
Torna tot al seu lloc menys els quilos que hem guanyat amb els torrons, massapans, polvorons, amb els canelons de Sant Esteve i amb el pollastre de Nadal, amb les xocolatines que ens ha cagat el tronc, amb el tortell de Reis, etc.
És veritat. Amb aquestes dates que hem passat, el menjar deixa de ser una necessitat purament fisiològica per passar a ser un acte social i l'equilibri energètic que ens pot aportar una dieta com les que mengem normalment se veu descompensat per tot aquell menjar típic de les festes nadalenques.
I és que, a banda de deixar de fumar, un dels propòsits típics que es fa la gent per Cap d'Any és posar-se en forma, fer una dieta equilibrada, anar al gimnàs i buscar una imatge corporal que ens satisfaci i ens faci sentir bé.
Sembla ser que a la nostra societat, i sobretot fa uns quants anys, impera la idea que quan més prima és una persona, més gran és la seva bellesa i més èxit té, tant personalment com professionalment. Això ho veiem contínuament a les sèries de televisió, als anuncis, etc. Una idea que ens ha anat calant poc a poc dins la nostra societat. Una idea que amb molts, no estem d'acord, però que existeix. Sobretot amb determinats cercles socials i que moltes vegades fa arribar les persones fins a límits insospitables.
Està bé dur una dieta equilibrada, posar-se en forma i cuidar-se, però sempre i quan, i això sigui per tenir una vida més saludable i no perquè s'hagi convertit en una preocupació persistent. Obsessions que, a vegades, poden traduir-se en trastorns de la conducta alimentària, com poden ser les conegudes anorèxia i bulímia. La primera, una restricció alimentària de caràcter voluntari amb la idea d'aprimar-se cada vegada més. La segona, una ingestió compulsiva d'una gran quantitat d'aliments seguida de vòmits autoprovocats, amb intensos sentiments de culpabilitat i menyspreu cap a la pròpia persona.
Són trastorns de la conducta alimentària que, agreujats per diversos factors tant personals com familiars i socioculturals, s'han convertit en unes de les malalties més comuns a la nostra societat.
La família, l'escola, els amics i, en definitiva, l'entorn en el que vivim i viuen els nostres infants i joves és qui ha d'afavorir l'adquisició d'hàbits saludables, l'acceptació del propi cos, el coneixement de les capacitats i limitacions personals que cadascú tenim, potenciar l'esperit crític enfront als estereotips culturals i els models que ens proposa el món de la publicitat i la moda, tot això per evitar que qualsevol persona sigui víctima del seu propi cos.
Sembla mentida que en un món on hi ha tanta gent que es mor de gana perquè no té res per posar-se a la boca, hi hagi tanta altra gent que s'autoimposi règims que els fan, en casos extrems, perdre la vida i tot per un principi d'estètica.
Suposo que tot és qüestió de prioritats. Al primer món, lo nostre, lo fet de menjar és una necessitat que tenim els éssers humans però que, la majoria, fàcilment podem satisfer. Llavors, deixa de ser un fet vital per naltros. Mos relaxem davant lo fet que és important menjar per continuar sans i passem per davant aquest acte, aquesta necessitat, altres coses, com per exemple l'èxit personal i el professional. Com hem dit abans, moltes vegades s'associa èxit amb una imatge i si creiem que aconseguirem aquesta imatge, aquest èxit, deixant de menjar, doncs deixem de menjar. És una mica enredat tot plegat i no vol dir que tothom faci el mateix. Tot depèn de l'educació rebuda, del nostre caràcter, de si ens deixem influenciar o no per agents externs com poden ser els mitjans de comunicació, etc.
En canvi, al tercer món, les coses són diferents. Allà, com que no tenen satisfeta la necessitat de menjar, per ells és una prioritat i la seva vida es basa en intentar sobreviure i ja ni es plantegen deixar de menjar per estar més prims, perquè no tenen aliments ni per estar una mica grassos.
Clar, ara ho entenc una mica millor tot això.
Cap a finals de l'any 2002 neix a la Vall d'Uxó un grup de música format per 8 persones i que es fan dir la Big Bone Band. Aprenent a caminar és la seva primera gravació. Ritmes jamaicans influenciats per tota aquella música que els agrada a cadascú d'ells. Escoltem ara la cançó Potències Mundials, inclòs dins el recopilatori Castelló en viu.
Ajudar i el nostre missatge com el vent mira fer-lo caminar. t'han fet tragar. No tingues compassió del que t'ha fet plorar. Camina sense descans fins la teva llar. Més mai oblides el teu etern rival. No permetis la venda de la teva llibertat. No permetis que et furten la dignitat.
Explicar un conte.
Que és molt llarg?
No gaire.
Va, doncs explica.
Doncs mira, aquesta és la història d'una balena que es deia Carolina i un mosquit anomenat Robert que tenien un mateix problema, però al revés. Ella es queixava que estava massa prima. Per més que mengi i mengi, mai m'engreixo, deia. Però Carolina, ets intel·ligent, simpàtica, amable, divertida i ballarina. A tots ens agrada molt estar amb tu, li deien els seus amics. I ella afegia. I sobretot prima, primíssica, ma, sóc la balena més prima del món. En canvi, el mosquit Robert es queixava d'estar massa gras. Procuro no menjar, però és que la meva panxa no para de créixer, deia desconsolat. Però Robert, si tu ets més llest que la gana i més ràpid que el vent, li deien tots. Total, que ni la Carolina ni el Robert eren capaços d'apreciar els seus valors perquè estaven obsessionats amb el seu aspecte físic. Així haurien continuat temps i temps fins que una nit el mosquit Robert va despertar-se sentint una forta fortor de socarrim. «El bosc es crema!», va cridar. Tots els animals es van reunir vora el mar i van decidir de fer una cadena per portar aigua, però el foc avançava cada vegada més i no donaven a l'abast. Si aconseguíssim fer que les balenes vinguessin fins aquí, va comentar el mosquit. Estàs boig, Robert, li deien els altres animals. Les balenes viuen a alta mar, mai vindran. Tot i així, el Robert va arrencar el més ràpid i més arriscat dels seus vols fins que va trobar les balenes. Quan els hi va explicar el que els passava al bosc, les balenes no li van fer cas i li van dir que allò a elles no els hi afectava. Quan el Robert ja marxava, va sentir algú que deia «Si un animal té un problema i podem ajudar-lo, ho hem de fer. Jo vinc amb tu», li va cridar la balena Carolina. Quan els animals del bosc pensaven que ja no podien fer res per controlar aquell incendi, un gegantesc sortidor d'aigua va saltar per damunt dels seus caps i va caure al bosc. Al girar-se, van veure una balena molt prima fent el pi, perquè l'aigua que sortia de damunt del seu cap anés a parar als arbres. Al principi es van alegrar molt, però al veure que no aconseguia apagar el foc, es van sentir desestimats una altra vegada. I així estaven, sense saber què fer, quan es van adonar compte que una filera de balenes es col·locava als dos costats de la Carolina. En un instant, un munt de sortidors van regar la terra, sufocant el foc per complet. Llavors, sí que es van posar contents i començaran a donar gràcies a les balenes, fins que la gran balena ratllada va dir «No és a nosaltres a qui heu de donar les gràcies, sinó al mosquit Robert i a la balena Carolina per la seva generositat i valor». Després de les paraules de la gran balena ratllada, totes les balenes i els animals del bosc formaren un gran cercle que anava del mar a la terra i de la terra al mar. Al centre, la balena Carolina i el mosquit Robert ballaven feliços. Ajudant a la resta dels animals i el mosquit, havien descobert que, prima o grassa, gras o prim, allò important és el que cadascú té al seu interior, alguna cosa que, realment bonica, pot aportar als demés. Què us ha semblat?
Molt maco. I és que realment és important acceptar que la perfecció no existeix i que tothom té un potencial positiu per desenvolupar.
Y digues un que acaba al médico, digo, mira, doctor, digo, vengo porque hace una temporada que me duele mucho esta pierna. Digo, esto es cuestión de la edad. Digo, coño, esta tiene la misma y no me duele.
Continuem ara, després d'haver escoltat el conte que mos ha llegit avui la Virtulinda i l'acudit de l'Eugenio amb l'entrevista. Tenim els avui als estudis de Ràdio Falset, el Lluís Costa, que és psicòleg, i a la Rosa Subirats, metgessa del CAP de Falset. Bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia.
Quan parlem de trastorns de la conducta alimentària, de què estem parlant?
Bueno, los trastorns de la conducta alimentària representa de que els nutrients no entren bé a dintre de l'organisme. O sigui, un trastorn de nutrients, en principi, no? Per començar, potser ho podríem definir així, no sé, Lluís, vull dir... clar, esta falta de nutrients repercuteix sobre la persona, sobre l'estat psíquic, sobre l'estat físic i mental. Podríem dir que els trastorns ve cap aquí, no? Aquesta seria la manera d'iniciar potser l'entrevista, no?
Bé, a mi una mica m'agradaria introduir també doncs, una mica el concepte d'anorèxia mental o d'anorèxia nerviosa, justament com un trastorn molt concret i específic, no? I que en principi formaria part més aviat doncs, d'una manera, diguéssim, de concebir bueno, tant el tema, diguéssim, de l'alimentació en si, el menjar, com, diguéssim, de concebir el tema, diguéssim, del cos, d'alguna manera, no? En principi podríem deixar-ho així, aniríem desenvolupant ja...
I quins són els factors principals que causen aquests trastorns?
Clar, els factors són... És multifactorial, no hi ha un factor únic, no? És multi. Bueno, hi ha un codi genètic que pot tenir un paper a decidir sobre el tema, pot hi haver també uns costums familiars, pot hi haver uns costums socioculturals, pot hi haver una biologia determinada, és a dir, que és multifactorial. Quan se reuneixen una sèrie de circumstàncies en un moment donat i en una persona i dintre d'una família i en unes circumstàncies culturals, pot ser que això dongui aquest trastorn, dongui pues, més enllà, unes patologies de més enllà, no? Que el company ja les ha anomenat abans i que bueno, jo potser afegiria una miqueta en aquest sentit, és de que hi ha dues edats, no? En aquestes dues malalties que ell ha acabat... És a dir, l'anorèxia nerviosa és més de la gent jovent, és més d'una edat molt més jovent, més de l'adolescència, cosa que la bulímia, que és l'altre trastorn per excel·lència de la conducta alimentària, és més quan la gent ja és una miqueta més gran. Són jovens, però ja és adult. Podríem començar la diferenciació d'aquestes dues... bueno, així, i com a causes és multifactorial, si voleu entrem en les causes multifactorials, però bueno, en principi...
Vols tu, Lluís, apuntar algun factor d'aquests? O...
Sí, en principi jo penso que es tractaria d'una personalitat, diguéssim, bastant concreta, tant la personalitat anorèxica, que es dona majoritàriament amb dones, com la personalitat bulímica, potser centrada una miqueta més en homes, però no, es decanta més que amb el terreny, diguéssim, femení, no? I probablement estaríem parlant una mica d'estructures doncs, més aviat de tipus ansiós o depressiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, a partir d'això, bueno, ells estableixen una representació mental molt concreta i determinada del que implica, diguéssim, estar sa, i això fora una creença, diguéssim, molt introjectada per part de la persona que ho viu, no? Fins a cert punt, inclús, doncs, algun psiquiatre s'ha extès una mica i ha passat a dir que podria, diguéssim, ratllar una mica el terreny psicòtic, això de l'anorèxia nerviosa, no? Perquè s'instal·len, diguéssim, en un món, diguéssim, com a molt particular, amb el qual, i evidentment, doncs, sempre hi ha com una espècie de negació perquè no són conscients, amb el qual, doncs, estan en una, diguéssim, etapa de destrucció pràcticament fisiològica, d'alguna forma. Aquí és de veure que, d'alguna manera, per resoldre el tema, bàsicament s'han d'ingressar, s'han d'hospitalitzar, evidentment, amb ajuda psiquiàtrica i psicològica, eh?
Llavors, me sembla que també ja ho heu apuntat vosaltres, la Rosa, una mica això. Hi ha gent més predisposada a patir trastorns d'aquesta conducta alimentària que d'altra?
Sí, sí, sí. Hi ha gent que no li pot passar o no li passarà mai i hi ha gent que és més possible que li passi, no? A veure, jo el que diria és de que trastorns de conducta alimentària seria una miqueta dir com en donem compte, no? O com la previnim o com no arribem a ser una malaltia greu, no? D'una anorèxia o d'una bulímia, no? O sigui, com a metge de capçalera, clar, com anem? Clar, jo suposo que el pare o la mare que està pot detectar perfectament el tema. El que passa és que, clar, quan una persona, un fill, doncs passa un dia, tres dies, que el menjar se'l salta, que dintre del menjar el normal és menjar dos o tres plats, el primer, el segon plat, postres, que resulta que, no, que ja dels dos plats només en menja un, que d'un ja es deixa la meitat, i això ho fa dia tres dies, i a més sembla que s'aprima, i a més no li entren els pantalons texans, que ja és una talla inferior. Clar, tot això, doncs, que pot ser 15, 20 dies, un mes i mig, clar, el pare això ho té que valorar, té que anar a la pediatra o al metge de capçalera, i s'ha d'assabentar, s'ha d'assabentar en el pes, la talla, s'ha d'assabentar en una dieta, o sigui, unes preguntes sobre la dieta, els aliments, què és el que rebutja, què és el que no vol, què és el que... quin és el problema, quantificar-los des del punt de vista de pes i talla i des del punt de vista de salut mental. No? En quant a això, ens assessorem i llavors el que convingui. El que convingui. Perquè, clar, si ja parlem dintre de l'anorexia nerviosa, l'anorexia nerviosa necessita moltíssim l'acompanyament de la família. La família hi té una implicació brutal. Cosa que amb la bulímia, el ser gent més gran i el ser gent que, podríem dir, menja d'una manera compulsiva, d'una manera... bueno, pues que no rebutja, sinó que el problema aquest és que menja molt i molt i molt i molt i estipa moltíssim i després ho ha de treure i després ho ha de llançar, no són ben bé prims, els pares potser no se n'entenen, s'ho amaguen, no ho fan mai davant de la gent, és adult, no implica tant a la família i probablement aquesta, diguem-ne, en medicació i en un apoio terapèutic pues se'n surt millor, no? Bueno, una miqueta potser com a metge ens aniríem per aquí, no?
Sí, jo penso que amb el tema, diguéssim, aquesta de la predisposició, probablement, bueno, doncs no tothom ho pateix, això d'alguna forma, no? Llavors, jo penso que hi ha uns determinats fets traumàtics que probablement es donarien, diguéssim, a la primera infància i que a la llarga, dins ja del període de l'adolescència o de la pubertat, doncs podrien predeterminar una anorexia o una bulímia concreta. Ja sigui, doncs, perquè doncs, les relacions interpersonals a la família s'han donat doncs, amb aspectes que poden arribar a portar estructures una mica neuròtiques, com, no ho sé, doncs, mares potser doncs, com a molt dominants, no? Mares també com a molt obsessives, d'alguna manera, en un sentit de l'ordre, diguéssim, molt rígid i molt estricte, no? El cas és que bueno, doncs, arribaria a la pubertat i, d'alguna manera, el símptoma principal doncs, donaria lloc amb una anorèxia d'aquest tipus, amb una bulímia, no? Fora d'això, doncs, bueno, jo ja m'inclinaria més amb el tema, estaria més d'acord amb el tema doncs, que proposa la Rosa, aquest aspecte.
Llavors, bueno, em sembla que també ho heu comentat això, si es tenen sospites que algú pateix algun trastorn d'aquests, tant d'anorexia com bulímia, quin és el primer pas a fer? Aquí s'ha d'acudir, evidentment, suposo que s'ha d'acudir al metge, no? Primer sí, que res, que és el que has comentat.
Això, no? Podríem dir, algú ha de medir entre sí, si no, si pot ser, si pot...
Exacte.
Algú ho té que medir, i potser millor anar amb un professional, no? Perquè, bueno, pues, ens posem a to, no?, amb el tema, i bueno, i ja està, no? Tampoc no...
I... No, digues,
no, Rosa. Que... El que voldria jo afegir amb això és de que, clar, hi ha un component social, hi ha un component de moda, hi ha un component cultural que fa que es veneri un cos prim, no? I, clar, això també, si s'ajunta això amb una personalitat obsessiva o una personalitat que, bueno, que són perfeccionistes, que controlen molt, que tenen molta rigidesa, clar, la veritat és que tenen un problema, vull dir que, perquè clar, la rigidesa, el control i l'obsessió l'agafen en el menjar, estàs creixent, 12, 13, 14, 15 anys, repercuteix, vull dir que no és, no, jo voldria cridar l'atenció més que res en el sentit que no és una broma això, vull dir que és greu al final, no? I una miqueta, doncs, què s'ha de fer? Doncs anar i que algú quantifiqui. I ja està, vull dir, no, jo no em complicaria més avui, vamos, no ho sé, no?
I, per exemple, com se curen aquests trastorns? Suposo que també el treball psicològic, no?, a banda del físic, és una vessant important aquí, no?
Sí, però sobretot hi ha una assistència psiquiàtrica a la mateixa clínica on s'ingressen, d'alguna manera. Llavors, bueno, tot l'altre ja diria que és una miqueta més secundari, el més immediat és això, diguéssim, l'ingrés, d'alguna manera, i l'assistència psiquiàtrica coadjuvant, no? Clar, aquí hi ha aspectes importants i que s'han de treballar, i m'imagino que doncs, s'han de saber una mica, no? Perquè d'alguna manera també la personalitat anorèxica estaria, jo crec, de fons negant una mica la feminitat, perquè és el fugir de les formes, no? D'alguna manera. És una persona que és totalment llisa, que no té forma, que no té dibuix, que no té color, d'alguna manera. O sigui que...
Però ella s'ho veu així, potser?
No, això seria una qüestió més aviat de tipus inconscient, però que al fons doncs, hi hauria una negació de la feminitat en aquest aspecte, no? Llavors, clar, vull dir, hi ha diferents tipus de terapèutica i treballar això doncs, comportaria, doncs, no sé, coses ja molt profundes i llargues, i no sé si massa efectives. Probablement la teràpia de conductual seria potser la més efectiva en el sentit de poder anar, diguéssim, habituant a la malalta, no a valorar, diguéssim, el que és el menjar, d'alguna manera.
I ara una pregunta que la del millor, no? Creieu que s'haurien de dedicar més temps i diners a educar la gent en qüestions de nutrició o no és qüestió d'educar amb nutrició, això? O també és qüestió...
Bueno, tot, és que clar, ho hem enfocat des de l'ubo del punt de vista mental, però clar, a banda hi ha un problema que és la nutrició, que és l'alimentació, no? Això sí, realment és un tema que també és superimportant, sí, no? Sí. A veure, ara avui en dia està molt de moda dir que, bueno, que el més saludable és la dieta mediterrània. I dic que està de moda perquè és una cosa que aquí ho ha fet tothom i sempre. No? I llavors ara està de moda. Està de moda, pues, no sé, als països nòrdics, a Amèrica, bueno, a tot arreu. No? Però la veritat és que la gent de menys de 40 anys és difícil que la faci la dieta mediterrània. A pesar de ser mediterranis, espanyols, o si més no d'aquí del Priorat, pagesia, el que vulgueu, no? És nostra la dieta, però la gent més jove de 40 anys, o sigui, l'està perdent. Llavors, clar, avui en dia dir que la dieta mediterrània, la equilibrada i la que s'ha de fer, i clar, s'ha de potenciar perquè és salut i és equilibrat i això és veritat. El que passa és de que el ritme que es porta, pues, bueno, pues fa que la gent la compleixi poc. Uh-huh. Però bueno, jo crec que s'ha de menjar de tot, i un treball de que es fa en els trastorns de la conducta alimentària precisament és conèixer la dieta equilibrada, o sigui que hi hagin verdures, que hi hagin fècules, que hi hagin proteïnes, que hi hagin fruites, que si ara és el temps de l'hivern pues, que hi hagin els productes típics de l'hivern, que si ara és el temps de la primavera els productes típics de la primavera, perquè la gent això entre tant d'hivernacle i tant de producte ara tot l'any hi ha de tot. I precisament la dieta mediterrània es caracteritza precisament per això, perquè són productes autòctonos de temporada i fets a casa, no? Uh-huh. Clar, tot això pues, cada dia queda menys, és cert. Però, bueno, els valors nutritius, els valors de la dieta equilibrada s'han d'introduir i s'han de treballar molt també en aquest tipus de trastorns de conducta. Uh-huh. I això, pues, si acaso un altre dia ja parlaríem de la dieta mediterrània, no? Però, evidentment, si és qüestió, m'has dit, de diners, no?
No, clar, és invertir més en educació sobre la nutrició, però, bueno, sí. Clar, potser estar molt educat en nutrició i no poder, no tindré temps per cuinar o diners per comprar els millors productes,
sí,
no?
Sí, jo és que no això, no sé, jo a vegades penso, no sé quina solució devia haver quan la gent està tota la família menjant fora de casa, no? Ah. I com però suposo que poden hi haver, no sé, llocs on hi hagi dieta mediterrània amb menjars preparats i la gent s'ho pugui emportar a casa, o sigui, suposo que sí, que és una inversió de temps en el canvi estructural familiar i, uh-huh. i cèntims per poder comprar menjar, clar. Perquè si no te'l pots fer, no? Però jo trobo que és un tema que és de debat i bueno, sí, temps i diners.
És important, no?, dins d'aquests aspectes.
Sí, sí. Home, des del punt de vista de la salut mental, doncs clar, aquí les coses canvien una mica, no? Perquè en principi crec que no influeix massa, o sigui, aquí el tema de l'anorexia i la bulímia està basat exclusivament en un tema d'oralitat. Hi ha una concepció molt personal inconscient de l'oralitat de l'individu, el bulímic evidentment compensa posant-se els dits i vomitant sovint, no? Després de fer una gran ingesta d'aliments, no? I llavors això, com que partiríem de la base d'alguna estructura doncs, d'un fet traumàtic, difícilment es corregiria, diguéssim, d'aquesta manera, eh? Ja fora una cosa, diguéssim, més...
No tampoc per corregir, sinó per dir que fora un factor important doncs, que pot ser que la gent se nutrís millor i a la millor, doncs... Però, bueno, a la millor, doncs,
No, perquè, doncs, bueno, jo estic... La Rosa, en aquest aspecte, té raó, no? Vull dir, hi ha una moda d'estar... Prim. Hi ha unes talles, d'alguna manera, no? Llavors, aquí hi ha un fet narcisístic molt important del com se veu un mateix, del que s'estima un mateix i fa virgueries, d'alguna manera, no? Però, bueno, això ja fora, diguéssim, extralimitat. El tema de l'anorexia és una història ja molt, molt concreta.
Precisament, doncs, aquesta pregunta és d'això que heu dit vosaltres, no? Penseu que aquests trastorns, en bona part, són conseqüència de l'entorn social en què vivim? És a dir, la importància que es dona a la imatge, als menjars precuinats, la ingesta excessiva de greixos, saturats, el fet de tenir poc temps per cuinar, que és tot el que estàvem comentant fins ara, creu que són, bona part, els culpables de les malalties com l'anorexia i la bulímia, i l'obesitat, també, la gent?
No, jo... No. A veure... O sigui, lo bàsic d'això és de que s'ha vist, això és el que s'està veient, perquè clar, de l'anorexia i de la bulímia se'n sap molt poc. Realment no sabem a Catalunya, per exemple, la casuística, no sabem ni l'epidemiologia, no sabem ni quants casos hi ha cada 10 persones, ni una, cada 100 ni en dos, o sigui, no, se'n sap poc en quant a xifres i números, no? Però el que realment és important de com, el que influència més o el que més és, ja ho he dit al principi, és multifactorial, perquè el concepte d'estar prim és un concepte de moda, no és un concepte d'alimentació. Al contrari, com a alimentació és perjudicial perquè és desnutrició, no? És falta de nutrients, van menguant les capacitats mentals, que van menguant físicament l'individu, vull dir, de fet, si no es fa res, la gent entraria a un obís, moriria, vull dir que és així, de greu, no? I per tant ja és més mental que d'alimentació, però clar, si no menges també, no? I en quant a la bulímia, pues, el problema que tenen és que com s'ho amaguen moltíssim, perquè són conscients però s'ho amaguen, però són compulsius, han de menjar, no hi poden fer-hi res, i, bueno, i això és com una autodestrucció, i realment que si també no demanessin ajuda, no arribessin a dir-ho i no... Pues, el problema és més mental que alimentari al final, no? I llavors què passa? Pues que fins i tot arriben a una autodestrucció, no? Perquè, clar, vull dir, també té un futur molt, molt... Però clar, sempre és mental, i l'alimentació és perquè, diguem-ne, ho han agafat per aquí, no? Sí, però podien haver-ho agafat per una altra història, m'enteneu?
No? Acabem des del símptoma, l'alimentació, aquesta gent.
Sí, però clar, l'alimentació és bàsica, sí, perquè és el que produeix tots els altres fenòmenos, però l'inici, podríem dir, és multifactorial, són diversos factors.
Sí, d'acord.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Deixem aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies una altra vegada per haver vingut als estudis de Ràdio Falset i atendre les nostres preguntes, i ja ho sabeu, que sempre que vulgueu podeu vindre.
Està. Molt bé, invitats, gràcies.
Molt bé, bon dia, adéu.
Vinga, adéu.
Posa'ns música, Albert.
Desnudo por la calle, el rey del happy, ¿no?
Sí, señor.
Díselo, Rafa.
Héctor tiene una novieta que hace dieta por el día, por la tarde y en la noche. Ya conversa con las mises de anorexia, pero él no se impacienta. Tiene las patas del hambre, aunque nunca sabe de hambre, y no vive en el desmadre, pues jamás hace una mueca. La jodida solo dieta.
Nunca ríe, nunca llora, alabado y animado. Y Descartes ni la intuye, y él no para de gritar.
Que no dudaría yo.
Desnudo por la calle, marcándome el detalle, a ritmo de salsa rock.
Que no dudaría yo.
Desnudo por la calle, marcándome el detalle, a ritmo de salsa rock.
Héctor compra boquerones, caramelos, pastelitos y jamones pa' que luzca su novieta de una linda posadera, pero ella ni los prueba. Come siempre una aceituna chupando la banderilla, un postre sin calorías, de pepitas, de sandía, y así se mantiene llena la maldita su novieta.
Nunca baila, nunca salta, pues se puede desarmar, y Platón le busca un alma y él no para de gritar.
Que no dudaría yo.
Desnudo con la calle, marcándome el detalle,
que no dudaría.
sin ropa y el poder cantar.
Que no dudaría, que no dudaría yo.
Desnudo por la calle, marcándome el detalle a ritmo de salsa rock.
Que no dudaría, que no dudaría, que no dudaría yo.
Desnudo por la calle, marcándome el detalle a ritmo de salsa rock.
Héctor, conduce a tu mami a un doctor. Que esa chica no te da ni frío ni calor. No come, no duerme, no sabe nada de amor. Desde que estás con ella no anotas un gol. Día, tarde y noche va de mal en peor. No quiere ni francés, ni dominicano, ni español. Ya no hay jardinero que riegue esa flor. Pero aquí está Rafa Bum, por el
Després d'escoltar el Rafel, continuem amb l'agenda. El Departament de Formació i Ocupació del Consell Comarcal del Priorat organitza un curs de preparació per a l'accés a cicles de grau mitjà. El curs és per a majors de 17 anys i s'impartirà els dilluns, dimarts i dimecres de 6:45 fins 8:45 del vespre a Falset. Teniu temps per apuntar-vos-hi fins el dia 30 de gener.
Aquesta nit i a la Palma de Reus, el grup Sin Papeles farà un concert. L'acte tindrà lloc a les 11 de la nit i l'entrada valdrà 3 euros.
Al Casal Cívic Sant Josep de Reus i a partir del dia 28 de gener se durà a terme un curs de gestió d'entitats adreçat a totes aquelles persones que treballin en associacions i col·lectius.
Avui l'agenda ha estat curta, però eso es todo, amigos.
Us recordem que teniu un correu per proposar-nos qualsevol tema que vulgueu que parlem al Tocaferro, donar-nos idees o apuntar-vos a l'agenda, o fer-me proposicions de matrimoni. El correu és tocaferro@radiofalset.net.
No apagueu la ràdio perquè continua la música a Ràdio Falset. A les 5 haurien tornat la Georgina, l'Albert i l'Eloi amb el seu particular humor, amb els no homologats, però avui fan vacances.
Els que sí que tornen avui, a les 6, són el Jordi i el Manu, que ens porten l'actualitat musical al S&M Music.
A les 7 hi ha la repetició del No tenim criteri.
I a la nit, a no ser que tinguin altres plans perquè mai se sap amb aquests nois, el Lluís, el Jordi i l'Òscar no es faran ballar amb la banda ampla. Nosaltres, però, no tornem fins ja el dia 4 de febrer. Us esperem llavors.
A reveure.
Ciao.
Fins aquí Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis de la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.